La malvasia de Sitges era una quarta part del vi de Sitges. No només era malvasia, sinó que tenien vi tint, vi d'embarc i vins blancs de moltes varietats que el que feien eren copatges. De fet, la malvasia de Sitges era un dels pocs vins que es titulava, que es posava a les botes, que es posava a les primeres ampolles que es van etiquetar, però la resta eren uns vins que s'embarcaven. Aleshores, per què comencem aquí? A l'Ajuntament, a l'antic castell, i al 1606 hi ha evidències arqueològiques que hi havia un celler. Però no només això, sinó que aquest edifici d'aquí era l'antiga casa dels Batlle, dels Batlle Ribot, que va ser un alcalde de Sitges, però també va tenir una empresa naviliera. I que el seu cosí, els Amell, els Amells de la Muntanya i els Amell de Mar, tenien les terres. Per tant, aquest triangle és molt important per entendre l'èxit de la malvasia. Una part de la família tenia les terres, l'altra part de la família tenia l'empresa naviliera i després hi havia els jornalers, els que treballaven la terra, després hi havia els boters i tota una estructura socioeconòmica que vertebrava la nostra economia abans del turisme. Val? Els boters, els margers, els jornalers, xarmataires, traginers i mariners. Val? Després, l'altre cas paradigmàtic és el que trobem justament aquí, el que és el jardí del doctor Robert, que és del 1907, però anteriorment hi havia la casa de la família Mas de Puig de Galup. Puig de Galup era una de les famílies d'hisendats també amb més presència a casa nostra, de fet Mas d'en Puig, que estan cap a Vallpineda, cap a Quimmar. També és una de les zones o un dels punts telúrics del conreu de la malvasia i del moscatell. I aquesta família també és un cas paradigmàtic perquè va ser una família que va anar a moltes exposicions universals, que va anar a moltes fires internacionals durant finals del segle XVIII i principis del segle XX, però es van arruïnar. L'hereu, de fet, va ser un hereu escampa que s'ho va gastar tot en joc, en dones. I fixeu-vos que en aquest punt, no, que tenim el celler de l'Ajuntament, la família Batlle, la família Miró, que és aquest cas exemplar de què era el triangle comercial, i també aquest cas d'aquests hisendats que provenen del segle XVII. O sigui que en aquest punt, per això comencem aquí, hi ha tres models o tres punts diferents del que és la malvasia i del que és el vi a Sitges. Val? Seguim cap al baluart. Per què existeix el vi? Per què existeix la malvasia aquí a Sitges? Doncs la principal causa o el principal element tangible que ens fa entendre aquesta capacitat exportadora és precisament aquest lloc, la Punta. La Punta no es diu Punta només per l'església, sinó que agafa el nom després, perquè el rocam que hi havia aquí baix es deia la Punta. Era un embarcader natural, era un port natural, era un moll natural. Per què? Doncs perquè era molt fàcil carregar les botes de vi des d'aquí. Si no, també hi havia una altra manera, que era lligar les botes una darrere l'altra amb cordes i des de la platja de la Fregata entraven les botes com una serp fins a arribar als llaguts i als barrancantins que estaven fondejats uns metres més endins. Sigui com sigui, ja sigui amb el port natural o ja sigui a través d'aquest sistema més exòtic, no? O més així, no sé com dir-ho, més diferent, que de fet diferent tampoc tant, perquè a Canàries també ho trobem, a Mataró també ho trobem, vull dir que és una tècnica bastant usada. El que hem d'entendre és que el port de Sitges explica la malvasia, perquè sense el port de Sitges no hagués entrat la malvasia per casa nostra i no hagués agafat el nostre cognom. Hagués agafat potser, no sé, Malvasia de Sant Salvador, que era la platja del Vendrell, per exemple, o de Vilanova, no? Tot i que ens pesi, però bueno, en tot cas, agafa el nostre cognom i s'entén per aquesta relació amb el mar i amb l'exportació, val? I, de fet, la zona dels boters, que era des de l'hotel Subur fins a l'hotel Calípolis, allò es deia la zona de Sant Salvador o el barri de Sant Salvador, que era on hi havia tots els boters. Un dels oficis més importants per entendre l'èxit del vi de Sitges. Per què? Doncs perquè sense botes no tenim exportació. I sense botes no tenim les llargues criances que sempre han necessitat els vins de Sitges, ja sigui la malvasia o ja sigui el moscatell. Però és que a part hem de tenir en compte les botes, quan arribaven a Guantánamo, quan arribaven a Rio de Janeiro, a l'Havana, no tornaven. Per tant, necessitàvem una indústria molt potent que estigués generant constantment botes de vi. Val? Tot eren boters, de fet l'Ajuntament fins i tot tenia una piperia. Una pipa és el nom que es coneix una bota de 440 litres aproximadament. Val? O sigui que ja eren botes prou grans. I l'Ajuntament en tenia una d'ella mateixa en propietat i aleshores tenien boters que estaven a sou. Per tant, això denota també aquest dinamisme d'aquest sector, no? dels boters. però és que també tenim fotos, estan conservades al cim, que hi havia boters a peu de vinya. A Santa Bàrbara, sobretot, es veuen boters treballant a la mateixa vinya, doncs, pel que us deia, per la necessitat de traginar les fermentacions que ja engegaven a peu de vinya, amb els cups que tenien allà, d'acord? I després, doncs, per traginar el vi d'un lloc a l'altre. Però bé, en tot cas, us explico només una anècdota perquè entengueu el dinamisme que tenia l'exportació dels vi a Sitges. A finals del segle XVIII, el 1765, enganxen a un mariner, a un patró, de fet, a un capità sitgetà que es deia Anton Vidal, justament, i l'enganxen pel nord d'Àfrica, que anava cap a Cádiz. I per què no va anar per la costa espanyola, bueno, primer catalana, amb cabotatge, no?, valenciana? Perquè no estava permès comerciar cap a les Amèriques, estava prohibit, perquè no passàvem per caixa, diguéssim, val? Aleshores, patrons catalans, molts sitgetans, ja comerciaven el vi, ja comerciaven la malvasia, molt abans que se'ls va permetre amb el decret de lliure comerç del 1778. De fet, aquest patró amb sis mariners havia quedat amb uns anglesos perquè aleshores sí, embarcaven les botes de vi, les passaven del nostre llagut, les passaven a un llagut anglès o a un caravell, normalment els anglesos tenien embarcacions més grans, i aleshores sí que els anglesos podien passar per caixa a Cádiz i s'anaven cap a Centroamèrica. Però perquè us hi fixeu, que ja a mitjans del segle XIX ja tenim aquesta exportació i durant tota la visita d'Olor de Most, el que també volem fer, i per això passem també pel carrer ja de Cuba, és reivindicar que els americanos de primera i de segona generació ja tenen un teixit comercial fet, ja tenen unes carreteres, ja tenen una xarxa comercial que gràcies a les navilieres exportadores de vi doncs, poden arribar i després poden tornar com van tornar, no? Així que ara baixarem per aquí les escales. La tercera parada de la ruta és aquí davant de Can Fals, perquè és molt important parar i també mostrar totes aquestes famílies que venen des del segle XVI-XVII, que també estan abocades a la mar, a l'exportació, i que a part, justament la família Fals, va ser una de les famílies de terratinents més importants del segle XVIII-XIX, des d'un punt de vista o amb unes coordenades molt afrancesades, no? De fet, la primera etiqueta, el que creiem que és la primera etiqueta que es conserva de Malvasia, precisament és de la Casa Fals, de la Casa del Mau, val? Que és de la dècada de 1820-1830, de principis, primer terç del segle XIX. Si bé abans hem posat molt en valor la indústria de la boteria i com les botes arriben a Centroamèrica i a Sud-amèrica, també hi ha un moment que les ampolles de Malvasia comencen a agafar aquesta aureola d'un producte de luxe, un producte car, tot i que la malvasia en bota també, no, mai ha sigut un vi de taula, mai ha sigut un vi de la casa, sinó que sempre ha sigut un elixir, uns vins de llargues criances que eren molt més car que la resta de vins, d'acord? Però és molt important també explicar als visitants aquest passat modern, més aviat, no?, d'època moderna i com aquesta família s'entronca quasi fins al segle XX amb l'exportació de la malvasia, inclús també amb les exposicions universals. Quan arribem ja al carrer Bonaire ja comencem a introduir que tot té un fi i que comença a haver-hi una decadència, d'acord? No només pels canvis del mercat, sinó també doncs, perquè entra una altra beguda que és el xampany, no?, a finals del segle XIX, principis del XX, i desbanca la malvasia com aquest producte de luxe i de les corts europees i de les persones influents, no? Aleshores, per què parem al carrer Bonaire? Doncs perquè el carrer Bonaire era territori del celler Robert, en el fons. El celler Robert és un dels cellers de Sitges, com que n'hi havia moltíssims, eh? De fet, la dada és que a principis del segle XX hi havia més de 20 cellers consolidats de Sitges que exportaven i que comercialitzaven amb els seus noms i cognoms el vi, Malvasia, Moscatell. Però la Malvasia Robert o el Moscatell Robert doncs, era un cas paradigmàtic perquè aquest celler que es va fundar a finals del segle XIX, el 1870, va persistir en aquesta decadència, d'acord? I es va reinventar. Nosaltres li diem al doctor Rayton perquè eren farmacèutics, no? I el que van fer aquests farmacèutics, que ja vivien a Barcelona però que estiuejaven aquí i tenien les vinyes, les tenien a Can Milà, doncs que ara serà la nova oficina de turisme de Sitges, tota aquella zona eren les malvasies del Robert. I aquests farmacèutics el que van fer va ser a redefinir publicitàriament el que era la malvasia i li van donar un toc molt més 50s, molt més anys 50s, obert al turisme, van fer souvenirs, ampolles petites perquè els turistes s'ho poguessin endur a casa, van fer fulletons en diferents idiomes explicant la llegenda de la malvasia de Sitges, val? Aleshores, aquest celler va sobreviure i ben bé va arribar fins als anys 90 del segle XX, o sigui que fins fa 30 anys. Què passa? Que malauradament ara el celler Robert està sota paraigua d'una empresa d'un altre deo, de la deo Aleia, i de fet segueix comercialitzant malvasia, però no és ni malvasia, i aquí tanco el parèntesis perquè entraríem en un altre... Són figues d'un altre paner. Però bueno, en tot cas, família Robert i el celler Robert és un cas d'un celler que persisteix l'arribada del turisme, que l'arribada del turisme és el que ens transforma l'estructura socioeconòmica del vi al turisme, d'acord? I per això parem en aquest carrer, perquè podem explicar aquesta casa, que és de l'Agustí Mestre i Robert, que era una de les branques, però també pujant a mà dreta hi havia el celler Robert, que és on hi havia tots els cups, d'acord? I per això per nosaltres és molt important, perquè justament ens explicar, i bueno, explicaríem també dos o tres anècdotes més dels Robert, que són molt xules, però ens dona el peu per explicar, una vegada arribem als Llopis, el perquè és important el llegat Llopis, d'acord? Bueno, aquí és parada obligatòria, és Can Llopis, d'acord? Casa senyorial i celler de la família Llopis, que també va ser un dels cellers que va perdurar en el temps i que va poder aguantar aquesta embestida del que va suposar el turisme aquí a casa nostra, no? I família Llopis, també, segle XVII, a finals del segle XVIII, urbanitzen tota aquesta zona que es deia la Terra Acabada, que hi havia horts, hi havia sínies, i es construeixen la casa pairal, la casa Llopis. De fet, va començar-la a construir el cosí, que justament també era de la família Fals, i van fer un trueque, la família Fals i la família Llopis es van canviar la casa. Però bueno, en tot cas, el que és important és que en aquesta casa vivia la família Llopis, que tot i que ja vivia a Barcelona de manera estable, seguia estiuejant aquí i seguia venint temporades, i òbviament el celler i la malvasia Llopis seguia en marxa, no? I seguia comercialitzant-se. El celler està aquí, està a la planta baixa de la casa senyorial, com a tots els cellers de les cases senyorials del segle XVIII. No? Connecta pel carrer Sant Bonaventura i connecta per un túnel. I això ho dic perquè l'any 1935 l'últim hereu, l'últim Manuel Llopis de Casades, que era diplomàtic, era advocat, doncs va morir sense descendència, i el que va fer és partir en dos tot el patrimoni de la família Llopis. Per una banda, el que és la casa senyorial i tot el patrimoni artístic, els mobles, de tota la seva vida, no?, de diplomat, que va estar a Lió, va estar al Marroc, va estar a Viena, doncs ho va donar la Generalitat de Catalunya amb el compromís que fes museu, per a mostrar un botó, no?, tot i que està tancat, però és l'actual Museu Romàntic. I l'altra part del patrimoni la dona a l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, amb el compromís de que la malvasia Llopis se seguís comercialitzant, amb el perill de que si això no era així, de si l'hospital no seguia comercialitzant la malvasia, perdria tot el llegat Llopis, que ara quan arribem a l'hospital us explicaré què és el llegat Llopis, val? Però és molt important que entenguem això, que aquest túnel és un símbol, és un exemple tangible d'aquesta divisió del patrimoni de la família Llopis, que per una banda va a la Gene, a la Generalitat, i per altra banda ve a casa nostra, a l'hospital. Seguim cap allà. Parada inevitable, no?, de qualsevol ruta turística a peu de carrer a Sitges, però el que oferim nosaltres és fer-ho des d'un punt de vista només de vi, de malvasia, no tant d'arquitectura i del passat indià, no?, i dels americanos. Posarem en valor la casa Sant Zibori per dos motius. Primera, perquè exportava destil·lats, participava a les exposicions universals on hi havia premis relacionats amb el vi, però també perquè és el propietari de la parcel·la de la Pedrera on l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges projecta l'edifici nou, l'edifici modernista, doncs, que ara veurem. I per això fem aquesta parada, perquè creiem que connecta molt bé el que estàvem veient fins ara amb el que ara veurem a l'hospital. Penúltima parada de la ruta, obligatòria també, sobretot per mostrar d'una manera real, tangible, que hi ha vinya. Existeix encara vinya sota l'asfalt, no? I està dins del complex de l'hospital. Aquí reforçarem el missatge del llegat Llopis. Els hi farem entendre que gràcies al llegat Llopis i a la clàusula del compromís de seguir comercialitzant i produint malvasia, aquí no hi ha un bloc de pisos, sí? I després, doncs, també explicarem 4 o 5 idees del procés vegetatiu, ja que posem en valor aquesta vinya urbana de malvasia, doncs el visitant podrà... Això ja és més una visita no turística pròpiament de per sé. Però també, ara perquè estem amb Covid, però sense escenari Covid, entraríem per aquí i el que faríem seria, davant de l'hospital, anar cap al cim i així també podríem reforçar el missatge de que aquest llegat Llopis té un sentit amb un impacte social que és la funció de la residència, no? i de la fundació de l'hospital, més enllà, no? del propi cim. L'última parada de la ruta la fem aquí al cim. Entraríem per la part museística i doncs, explicaríem la llegenda i anècdotes més amb els suports que tenim aquí en l'espai museogràfic. Però després acabaríem a la sala de botes, que són les botes del llegat Llopis i la premsa del llegat Llopis. I els hi expliquem als visitants que aquí fins fa 5-6 anys encara doncs, es feia les nostres malvasies aquí en aquest espai. De fet, la malvasia que ara provarem per tancar la ruta encara s'ha fet aquí, ¿vale? Perquè és acollit a 2010. Per tant, la primera premsada es va fer amb aquesta premsa del llegat. ¿Vale? Els expliquem que després d'aquestes 2 hores de visita la malvasia de Sitges és patrimoni compartit, el podem desgranar, ¿eh? De fet, els hi desgranem. Però és un patrimoni compartit que, doncs, que a partir de que... ells poden ser ambaixadors, no?, de la malvasia després del que han recopilat o el que han entès de la visita. I acabem amb una copeta al pati, no? L'important.